A Cadena Piranaica comença La Tertúlia. Presenta Enric Fontbernat.
Bon dia, bon dimecres, benvinguts a la tertúlia. Avui tinc tertúlia amb majoria femenina, per dir-ho així. Començo amb les noies, com té que seguir sent galants. Karim Montaner, benvinguda.
Hola, gràcies.
Espera, que no t'han enxufat el micro, em sembla. Ara sí.
Perfecte.
Ara sí, ara estàs online o dintre l'aire, com es diu. Noemí Amador, benvinguda.
Moltes gràcies, bon dia.
Un plaer tenir-vos aquí. Higini Martínez Llesques, benvingut.
Moltes gràcies. Tenim paritat, perquè som tu i jo.
Jo no compto. O sigui, no, perquè si agafem la candela que tinc a l'altre cantó de l'aquari, com es pot dir així, o de la part tècnica, doncs som minoria. O sigui, però bueno, no passa res, ni minories ni majories. Aquí som tots igualitaris, per dir-ho així.
Exacte.
Bueno, igualitaris, Higini, ens deies abans d'entrar a l'estudi, que malauradament hi havia l'altre dia un tema en informatius que a partir de tal hora, si no anaves a govern amb cita prèvia, doncs et descuidaves de ser atès, però bé, si també vas amb cita prèvia, aparentment la dilatació de temps pot ser espaciotemporal, quasi, no?
Sí, és que bueno, vaig tindre una experiència, t'explicava quan he arribat, l'experiència de fer un tràmit a govern. No vaig demanar cita prèvia, perquè ara t'explico. Si tu demanes cita prèvia, em donaràs per dintre 10 dies, i com que tinguin el notari per aquells motius, no em donaré temps. No? Es veu que hi ha moltes empreses aquí a Andorra, no sé si ho sabeu, que ja demanen cita prèvia cada setmana, però ja tindré... Si han de fer alguna cosa, ho fan, i si no han de fer alguna cosa, doncs no hi ha cap problema. I això és un problema també per govern, que no es dona compte que hi ha moltes empreses que ja col·lapsen de cites prèvies. Per tant, no vaig tindre més remei que anar directament. I la part positiva de tot això que t'explico és perquè tenia que fer un article d'opinió aquest dissabte, no el que ve, al Diari d'Andorra. I clar, evidentment, m'han donat peu a fer un article, doncs, que crec que és bastant xulo, ja ho veureu, dintre de 15 dies. I bueno, vaig arribar per un consell de l'Enric, que és la persona superamable que està a la porta de tràmits, que és una persona super amb molta paciència. Em va dir el consell que vingués a les 8 del matí. Jo vaig anar a les 8 del matí i fins a les 12 no vaig sortir. I jo crec que, com a jo, molts andorrans i molts residents s'han doncs, trobat amb aquest problema de la saturació que hi ha actualment a tràmits, a govern, a urgències també, evidentment. En definitiva, ara el Karim ho explicarà millor, però hem augmentat un 20% la població d'Andorra en una dècada. I tots aquests serveis d'Andorra que eren tan excel·lents i esplèndids doncs no estan adequats a la població que som actualment.
Bueno, jo crec que és un problema de com s'ha fet la digitalització de l'administració pública. És a dir, la digitalització ha de permetre justament als funcionaris de tenir menys feina i d'automatitzar tots els procediments. No? I el problema és que la digitalització actual és una bústia de PDFs. Llavors, què passa? Que després els funcionaris estan desbordats per tractar les demandes. I també, a vegades, com que no està molt clar, llavors la gent se'n va a tràmit per justament tenir el funcionari davant i fer doncs, tota la tramitació. I això és un problema. Això és un problema. 6 mesos per vendre un pis, per una empresa, clar, que si el comú, que si el govern, que si... És a dir, maregen molt les persones perquè és el sistema que està mal dibuixat, és això. I tenim, el que deies tu, Higini, és que tenim funcionaris implicats que donen una bona atenció a l'usuari i això s'agraeix moltíssim. I pobrets tenen paciència, perquè la gent arriba enfadada. Quan esperen molt de temps, pues la gent s'altera i és normal. Doncs tenim uns funcionaris cansats i uns usuaris també descontents, i per tant s'ha de plantejar bé la transformació digital amb automatització.
Sí. Jo vaig arribar a la funcionària, una noia molt amable, que em va atendre. El tràmit va durar un minut, després de 4 hores, en un minut vam ficar una pegatina, una enganxina i ja està, i vaig arribar amb els ulls plorosos de joia, no m'ho creia. Quan vaig sentar-me allà, em tocava el torn, no m'ho creia que em tocava. Per tant, jo crec que no era el país que tenim abans. Jo penso que s'ha d'adequar a el que som ara i si has de fer un tràmit digitalment, doncs que es pugui fer. Perquè per mi era un tràmit molt senzill de ficar una pegatina. Per tant, jo crec que ara mateix el col·lapse que hi ha a la secció de tràmits d'Andorra és greu. Sé que el govern ha fet molts esforços i els governs anteriors també, però penso que s'ha de fer un plantejament de com ho volem i no arribar a l'extrem de que, bueno, que la burocràcia que hi ha als altres països que per fer un tràmit estem pues, hores i hores esperant. Sí. Perquè el que hem de fer és estar treballant.
Jo afegiria també que es pugui fer el tràmit digitalment, però a més que sigui un tràmit, perquè a vegades es pot fer digitalment, però no és prou fàcil d'entendre o prou atractiu o prou intuïtiu, no? Perquè les persones puguin fer-ho justament digitalment. Llavors, el que passa que al final acaben desplaçant-se a tràmits i fer-ho presencial. Llavors s'ha de pensar de que la plataforma que s'utilitzi sigui prou intuïtiva i fàcil de tramitar, no? Per tal de que la gent cada cop més doncs, ho faci de manera digital. I, evidentment, mantenint la part presencial per, doncs, per la gent gran, que encara doncs, els hi costa moltíssim i necessiten aquest acompanyament presencial.
Sí, 30 milions d'euros, van gastar 30 milions d'euros i volen gastar molt més diners, però el problema és que no són els milions, està bé que es gastin doncs, milions per digitalitzar, però clar, s'ha de veure el resultat, s'ha de veure el resultat. Quan nosaltres vam insistir al govern, és a dir, s'ha de veure una automatització, perquè molt sovint algú fa doncs, un tràmit i doncs, de lògica, pensant que tota la resta, una persona que munta una empresa, doncs pensen, bueno, ja aniria a tribut i ja està, ja podré pagar els impostos i tot. I no, és a dir, que s'ha de fer diferents tràmits, no és automàtic. I per tant és això, s'ha d'agilitzar tot, s'ha de repensar tot.
Per el que expliques, Carina, és que cada departament o cada sector o cada ministeri doncs, no té forçament interconnexió.
És això.
I a partir d'aquí dius, doncs clar, un ho fa bé d'un cantó, però la cosa no prospera i no hi ha, diguem, aquesta cadena de, diguem, reacció sí. Com un dòmino, per dir-ho d'una manera, sí. Per fer-ho molt senzill.
Exacte. Si tu canvies, per exemple, ara, canvies de parròquia, vale? Ara estem parlant dels comuns, canvies de parròquia, tens l'empresa domiciliada a casa teva, etc. Amb un clic hauries de poder canviar tot. Saps el que vull dir? No, has d'omplir 10 formularis. Per exemple, en Norra Navall són 10 formularis. Clar, llavors, què passa? Que és tot molt feixuc i s'hauria de pensar en una cosa molt més àgil. Perquè molt sovint en els formularis omples, és a dir, has d'omplir el mateix, NRT, etc. I s'ha de repetir i s'ha de tornar a escriure, és que és impensable.
Sobretot que avui dies, per el que dius, a vegades quan tu omples un formulari, segons el sistema operatiu, l'ordenador que tens, ja només per posar les primeres paraules, ja t'omple una certa part de dades que tu tens, com el nom, el cognom, la direcció, el telèfon, el mail, i dius... Caram, dius, a vegades et sorprèn, no? Dius, mira, faig això, ostres, això ja m'ho ha posat automàticament, dius. Però clar, el que tu tens, diguem, a la mà, per als que són més digitalitzats, entenc que per als padrins ja és una altra cosa, però dius, per als que són més digitalitzats, dius, ostres, ja m'ho fa d'un cantó, i el que dius tu, dius, i de l'altre cantó a nivell administratiu, no es fa així.
No, és que...
Bueno, l'exemple, en tot cas, seria Estònia, potser, que és
un del país... Sí, és el referent, eh?
És el referent. Clar, si comparem Estònia amb Andorra... de l'ex-bloc rus soviètic, per dir-ho així, o sota l'empara comunista, per dir-ho d'aquesta manera, la progressió ha sigut, diguem, abismal en pocs anys. Nosaltres que no venim d'aquest bloc, dius, caram, ens costa més.
Sí, però quan tu compares amb d'altres països, jo vaig anar recentment a Dubai i tot plegat, escolta, tenen una transparència a nivell del mercat immobiliari, que la gent ve d'aquest mercat, és a dir, ve d'aquest món. És a dir, al mercat immobiliari a Dubai tu tens tot, és a dir, les transaccions que es fan, evidentment no tens el nom de les persones per protecció de dades, però tens cada transacció, la data de la transacció, l'import, els metres quadrats, bueno, allà són fits, però vull dir, tens una transparència igual pel lloguer. Doncs sabem de què parlem, perquè el Consell s'ha votat una llei òmnibus i no sabem tampoc l'estat actual del mercat, perquè una cosa són els pisos disponibles, i aquí l'Eugeni ens ho pot dir, els pisos disponibles en el mercat de lloguer, que són caríssims, i els pisos ja intervinguts de lloguer, que tenen un preu raonable, el mateix preu, la major part dels propietaris tenen un preu entre 8 i 15 euros al metro quadrat, els propietaris fan el mateix preu que govern. És per això que no té èxit, els pisos de Canillo. No tenen èxit, per què? Perquè, clar, la gent prefereix estar a Andorra la Vella pagant el mateix preu que el govern que no pas anar a Canillo. I, per tant, es barreja tot. Per què? Perquè no hi ha una base de dades, no hi ha aquesta transparència del mercat que penso que a Andorra hem de treballar cap aquí.
I, Gini, com deia la Carin, que tu coneixes molt bé el sector immobiliari, dius, agafaré un exemple que altres vegades he comentat, Montpellier, per exemple, ha agafat una decisió de dir, doncs, persones, hi ha un preu. per dir-ho així. Dius, potser nosaltres aquí al país no hem sigut prou valents per dir, arriba un moment que, bueno, tenim que decidir les coses, com diu la Karen, què hi ha disponible, què no hi ha disponible, i quin preu i quina zona, més o menys, per ser una miqueta orientatius i endreçats, per dir-ho així.
Sí, bueno, jo soc del partit, un partit que és liberal, però el liberalisme acaba on hi ha els drets fonamentals de les persones, no? I la Constitució ja ens ho diu. Vull dir, el dret de la vivenda és un dret fonamental, per tant, els pensaments liberals s'acaben fins que la Constitució es fica per davant, que és en aquest cas, no? Llavors, com bé dius, hi ha molts exemples, no ens hem d'inventar res. La mateixa zona de Catalunya també aplica aquesta valoració de preus amb uns màxims, i a més també depèn de si tu has tingut com a propietari aquell pis llogat durant molts anys a un preu. Doncs aquell preu que l'has tingut llogat tu el pots augmentar, però no augmentar el que vulguis. És a dir, tu no pots aprofitar-te de que el mercat estigui desbocat. Per tant, si tu has tingut com a propietari un pis llogat i ja t'ha tret un rendiment suficient, el que no és normal és que ara dupliquis o tripliquis el preu. Per tant, jo penso que s'hauria de controlar, i jo crec que al final anirem aquí. Per molts esforços que hi hagi, anirem amb un control de que els preus de lloguer no estiguin ara mateix doncs, a preu del mercat, perquè voler controlar el mercat com s'ha volgut controlar, ficant molts pisos de lloguer, que sigui de protecció, això com ha explicat la Karin, doncs no està funcionant perquè la massiva arribada de gent a Andorra, perquè estem molt d'èxit, fa que el mercat estigui descontrolat.
Nosaltres pensem que el mercat està nodrit essencialment pels propietaris, i que si els propietaris se senten maltractats, al final el que faran és vendre el seu pis i no llogaran el seu pis. Doncs s'ha d'evitar aquesta penúria de pisos de lloguer, i bueno, tenim l'exemple d'Argentina. Argentina han alliberat el mercat de lloguer. Què passa? Que van tenir una oferta que va pujar d'un 30% i els preus van baixar d'un 20% perquè l'oferta a la demanda s'ha equilibrat. Nosaltres el que vam dir al Consell era congelar, però fins al 2027, abans d'alliberar. Per què? Perquè Andorra no va fer els deures en el sentit que mai han posat, no hi havia pisos estatals o molt pocs pisos socials. Llavors, què passa? Que s'ha de tenir doncs, aquests pisos estatals per donar resposta a la nostra gent, és a dir, als andorrans i andorranes i als residents de llarga durada. Això és fonamental. I després incentivar, com fan a Suïssa, per exemple, incentivar doncs, i reconduir el mercat. Doncs nosaltres, per exemple, vam fer moltes propostes, perquè el que pensem és que no hem de donar el mort als propietaris, perquè són privats, i ells el que busquen sempre és un rendiment d'un 5%, no ens enganyem, i a més amb la inflació ha pujat tot, les despeses de comunitat. Per tant, els propietaris també han de respirar, perquè si no tindrem una penúria, i el govern ha de fer la feina. Doncs ha de posar pisos a preu assequible, però preu assequible per nosaltres són 300, 400 euros, clar, 500. El govern no pot tenir els mateixos preus que uns privats. Llavors, què passa? Que nosaltres havíem proposat aquestes construccions modulars, o cases modulars, però construccions modulars que es poden empilar. Ara el govern ho està fent. Nosaltres vam proposar també que els propietaris doncs, poguessin de terres, poguessin fer parcel·les de 150 metres quadrats per tal de posar cases modulars, però aquestes parcel·les que es puguin vendre als andorrans i a les andorranes, per tal de facilitar l'accés a la propietat dels andorrans, és a dir, dels nacionals. Doncs, què passa? Que això es podria fer tant a nivell privat com a nivell de govern, per una parella, per exemple, que pues, no té cap propietat a Andorra i a fora, de classe mitjana, amb uns ingressos mínims màxims, pues, es podria fer un programa específic per ells, per tal que arribin a ser propietaris de casa seva, i també, és a dir, extrapolar a nivell doncs, dels propietaris que tenen terrenys, que poguessin fer doncs, cases modulars també, perquè són molt més barates que no pas la construcció tradicional, i nosaltres ja vam consultar i vam demanar pressupostos i tot per tenir una idea una miqueta de la rapidesa de l'execució, que sí que en 6 mesos ja es fa, i que clar, la construcció tradicional, i sobretot ara amb el boom de la construcció, es dilata tot en el temps. Llavors sí que hi ha solucions, com els privats que volen comprar hotels per canviar d'ús després i fer doncs, petits pisos, com hi ha a França, bueno, a Toulouse, a Madrid, Barcelona. Clar, per donar aquesta tria, aquest ventall de productes a la població, en programes específics de preu assequible amb govern. És a dir, una col·laboració. Però nosaltres no estem, diguéssim, per la intervenció del mercat. S'ha de fer els deures. A Monaco, per exemple, Monaco, els monegascos no veuen l'inversor com el dolent. Veuen l'inversor com el que paga el benestar dels monegascos.
Jo crec que ningú ho veu com el dolent, el d'inversor.
Sí, el Concordia ho veu una mica com IPS, una miqueta, quan sentim, nosaltres sentim coses al Consell, i a nosaltres ens entristeix. Per què? Perquè l'inversor és necessari. L'únic, clar, l'únic és que no és tot blanc o tot negre. Els monegascos, per què no hi ha pues els bons i els dolents? Per què no fan això? Perquè els monegascos hi ha 4.000 pisos estatals per ells, i ells no poden gastar més de X% de les seves rendes. I, per tant, tenen això cobert. A Dubai, tres quarts de lo mateix, els Emiratis ja tenen tot cobert, els Emiratis, tot gratis. I, per tant, hem de procurar de donar qualitat de vida als nostres andorrans i andorranes i a la gent també que han participat al creixement econòmic d'aquest país. Estic pensant en la comunitat portuguesa, que fa molts anys que estan aquí i han participat al creixement econòmic. Doncs nosaltres pensem que hi ha vies. Nosaltres vam fer moltes propostes a govern. S'ha de trobar equilibris, però és veritat que d'intervenir en el mercat, per exemple, una persona que compra un pis de 300.000 euros no el podrà llogar a 500. Per què? Perquè el rendiment no és un 5%. Clar, és a dir, m'enteneu el que vull dir. És a dir, l'inversor no és un ONG. No és un ONG l'inversor, o el petit propietari que per la seva jubilació pues, farà una inversió, ara, pues, clar, 300.000 euros pues, no podrà llogar a 500. És impossible, no surten els números.
Ara, del que dius, Karin, perdona, que et dono veu, Higini, per la resposta. Del que dius, Karin, també potser no hem sigut prou curosos en els inversors que han volgut fer inversió aquí a Andorra i que han mirat més una manera de fer una certa especulació i un rendiment ràpid del que volien invertir també.
Jo el que dic és que un inversor no és un ONG, i un inversor quan compra un producte immobiliari, per exemple, pues ell el que busca és un rendiment mínim d'un 5%, si no, no s'hi posa. I un inversor ara que fa una casa de pisos amb els costos actuals de la construcció, aquest inversor no podrà llogar un pis de 100 metres quadrats a 500 euros. Això és impossible. Això és impossible. Doncs, què passa? Que un govern no pot dir, sí, jo faré intervenció en el mercat i aquests inversors han de passar per... És que no tindràs ningú, no tindràs ningú que invertirà aquí. És això el problema.
Però dintre de la fórmula que es busca per fer una intervenció, penso que l'intervencionisme s'ha fet molt més ara que el que estem parlant. O sigui, intervindre bloquejant els contractes que hi han fins al 2027, que és super necessari perquè si no faríem a molta gent fora, és més intervencionisme del que estem parlant. Però l'intervencionisme que estem parlant ara seria de tal forma de que aquesta coerció que nosaltres busquem per buscar un preu màxim de lloguer seria també amb el rendiment que tu has parlat, Karin. És a dir, estem d'acord tots que s'ha de protegir el propietari. Estem d'acord que s'ha de guanyar un 5%, inclús més. El que no estem d'acord, crec tots, és que hi ha propietaris que estan guanyant un 20%, o sigui, pisos que s'han comprat a 150.000 euros estan llogant a 2.000 euros, i això està passant aquí a Andorra. Per tant, estem d'acord que es guanyi la vida, que hi hagi un rendiment, per tal de que la gent inverteixi en propietats i surtin al mercat de lloguer, però no estem d'acord amb aquells que exageren amb el rendiment que hem parlat. En el cas de Mònaco, que estàs parlant, ho has explicat bastant bé, jo penso que és un país que també ens hem de mirar com ho fan, perquè han tingut un problema ja fa anys d'això, i crec, si no tinc mala informació, que els promotors tenen que destinar per obligació una part a la venda interior dels monegascos o dels residents. Per tant, al final, si estan obligats a destinar un 10, un 15% de tota la promoció que faci un promotor, doncs aquell 15% l'han de vendre un preu més baix perquè els monegascos residents no tenen aquell poder adquisitiu que tenen els residents exteriors. Per tant, es crea un mercat interior que és molt més barat i, com bé has dit, hi ha un accés als residents i als monegascos amb un preu inferior a propietats, perquè també hem de parlar no tan sols de lloguer, sinó que la gent pugui accedir a la compra, com bé has explicat. Vull dir, la gent no voldrà estar tota la vida de lloguer. Per tant, hem de fer baixar el preu de la compra pels residents o pels andorrans.
A Monaco hi ha una cosa que això, és a dir, tens 30.000 persones a Monaco, dels quals 10.000 monegascos, doncs tenen 4.000 pisos estatals per ells, és a dir, que cada família té el seu, podria tenir el seu pis, imagineu. Doncs estem molt lluny aquí d'aquest model de Monaco. Però després, una plaça de pàrquing a Monaco són 300.000 euros. Una plaça de pàrquing. Perquè, clar, una cosa són els monegascos, una altra cosa després són els residents, que han de tenir molts diners perquè, clar, no tenen els mateixos preus, ells, i després els treballadors, que molts no poden estar a Monaco perquè fa 2 quilòmetres quadrats i, vist els preus, doncs han d'anar a la frontera. Nosaltres pensem que hem de mimar els nacionals i hem de mimar també els nostres residents, els nostres treballadors. I, per tant, s'ha de trobar solucions per ells. I nosaltres, per això que havíem dit, lo de les cases modulars, els pisos a 300, 400, 500 euros, clar, amb construccions lleugeres per anar més ràpid d'execució i per proposar preus més baixos. Això sí, perquè la construcció ha evolucionat moltíssim els últims anys. Però, clar, ja nosaltres bueno, vam parlar, també lo dels pisos buits es va fer, es va votar per unanimitat aquesta taxa dels pisos buits, per tant, de reconduir els pisos cap al mercat de lloguer. Ho tenen a França, va funcionar, però clar, és a dir, amb aquesta llei omnibus, agafar un pis buit i obligar el propietari a posar-lo en el mercat, nosaltres estem en contra, totalment en contra. Pensem que això és una mala imatge pel país, que pot espantar, evidentment, els inversors futurs i inclús els inversors nacionals. Jo crec que hem de guardar aquests equilibris, tu que parlaves del liberalisme, de la filosofia liberal, hem de guardar aquest equilibri tan fonamental, mimar els propietaris, però també mimar els nostres treballadors, però clar, això és el rol de l'Estat, de mimar els treballadors, de mimar els seus residents, de mimar els seus nacionals.
Totalment, vull dir, els recursos humans necessaris, de mestres, mecànics, això és totalment necessari per un país, això estem d'acord. El que passa és que el que parlaves ara, el que estàs parlant, jo penso que tots els propietaris doncs, han de tindre suficient rendiment però que donguin peu a que tot el mercat estigui adequat a tot aquest massa de gent que són necessàries perquè un passi funcioni, perquè aquestes solucions de que la gent busqui una vivenda fora d'Andorra doncs no em sembla gaire bé, crec que a ningú, perquè no, la gent el que vol viure és Andorra. No?
Nosaltres volem que la gent es quedi a Andorra. Nosaltres lluitem i fem moltes propostes perquè la gent es quedi a Andorra. Nosaltres ens entristeix molt quan veiem persones que porten 20 anys al país. La comunitat portuguesa està marxant i per mi això és un problema molt greu perquè són persones implicades al país, molt ben integrades, treballadores i això, clar.
En quant a la llei omnibus que mencionaves, jo penso que, que és essencial que els pisos buits, que la gent no vol llogar, que els hi surti més car. I jo conec casos, com a agent de propietat immobiliària, conec casos de gent que tenen 2 o 3 pisos i no els vol llogar perquè no els vol llogar. Llavors això es converteix en un producte financer que no l'obliguen a ningú a llogar el pis, però t'ha de sortir més car. O sigui, tindre un pis buit t'ha de sortir car. I si tu tens el capritxo de tindre el pis buit, doncs has de pagar uns impostos. Jo penso que hem d'anar per aquí i després a la llei omnibus...
Isni, perdona, que et talli, és a dir, això, el que tu dius, i nosaltres vam votar en favor de la taxa sobre els pisos buits, perquè, clar, era, déu-n'hi-do, el preu era bastant elevat, és a dir, era 50 euros per metro quadrat, és a dir, 5.000 euros per un pis de 100 metres quadrats, és a dir, que això és molt dissuasiu, és a dir, s'havia votat a l'unanimitat, i que amb aquesta mesura ja haguéssim tingut els fruits. L'únic és que el govern és incapaç de saber quin pis està buit i quin pis no. És a dir, tenen una aproximació i tampoc tenen dades. Per què? Perquè el mercat està tot... Hi ha una opacitat a nivell del mercat. Estem molt lluny del mercat de Dubai. I llavors, què passa? Que no poden aplicar la primera mesura i van cap a la llei omnibus a agafar el pis d'una persona que vol llogar i vinga, i te lloguem per força. Llavors, què passa? Que en política s'ha de fer una mesura, veure el resultat i després mesures paral·leles, com hem explicat nosaltres, cases modulars, etcètera, etcètera. És a dir, és un conjunt de mesures. Però clar, i per nosaltres, el govern s'ha passat de la ratlla amb aquests pisos buits.
Sí, el que passa és que l'intervencionisme que estàs parlant de que podrà el govern accedir a un pis buit, penso que aquest omnibus s'ha fet de cara al paquet de pisos que tots coneixem que existeix, que són pisos no declarats per propietaris, exacte, per propietaris externs a Andorra que en la seu dia no van declarar-ho. Llavors penso, i m'ho podràs corroborar, que si és així, la direcció d'aquesta llei Omnibus, hi ha una part que vol ficar solució amb aquest gran problema que tenim al país. No? La gent va anar comprant pisos amb diners negres, eren estrangers, no els té legalitzats al seu país i ara els sortiria molt més car legalitzar-lo, encara que hi ha
la moratòria 720 que...
Exacte, es podria legalitzar per una via de la llei d'Europa, però hi ha molta gent que no vol fer-ho perquè després té moltes inspeccions d'Hisenda, no?
Sí, diran el que declaro d'un cantó, després ja em vindran per darrere per veure com...
O sigui, si Hisenda veu que no pot fer res perquè Europa no li permet amb aquesta llei, doncs et farà molta inspecció com a propietaris d'equips restaurants perquè tu sap que tu has tret X diners amb diners negres per comprar un pis a Andorra, no? Per tant, a lo que anàvem, jo penso que la llei Omnibus hi ha una part que fica una solució que és veritat que és un parche, però és una solució per intervindre aquells pisos. Llavors, el que es faria és intervindre un pis que està buit, que és d'una persona estrangera. Si aquella persona no el reclama, que serà el cas d'una persona estrangera que no pot fer res, ni pot llogar-lo, ni pot tindre un compte a Andorra per pagar inclús la comunitat del pis, perquè llavors Espanya sabria que té un pis. Per tant, el govern intervindria. Si aquell govern, si aquell propietari es queixa, deixaria la intervenció, corregeix-me si és així, i es ficaria solució amb aquest paquet de pisos buits a Andorra que no sabem com sortir-nos, que potser estem parlant de 2 o 3 mil pisos. Jo penso que va per aquí la llei.
No,
però
és a dir, engloba
tot. Potser tu ens pots aclarir bastant més. Perquè
engloba, és que engloba tot. És a dir, a partir del moment que no tens comptador ni res, és a dir, no tens llum, diguéssim, doncs ja està, és un pis buit, llavors ja podem intervenir. Llavors, què passa? Que el que dius tu és molt interessant, nosaltres ho teníem en el programa electoral, tenim un problema, abans estava xifrat a 4.000, bueno, ara menys, però ja hi havia un gruix de pisos no declarats d'unes persones que van confiar a Andorra en el seu moment.
Totalment.
Llavors, si van confiar a Andorra en aquests moments, doncs no podem girar l'esquena, perquè nosaltres abans hem de saber també d'on venim, érem un paradís fiscal, ara no. Ara no.
Però és una solució per ells, aquesta part.
Ara no, però què passa? Que a nosaltres també ens anava bé, no? A nivell d'Andorra. Llavors, què passa? Que aquesta gent que han confiat a Andorra, que van invertir a Andorra, que Andorra era un paradís... Què passa? Que ara, efectivament, hem evolucionat en plan positiu, que s'ha de... ara controlem molt bé d'on ve el capital, etc etc. Ara, no, evidentment, això no seria possible. No som un paradís fiscal, i ho celebrem, i vam treballar molt perquè sigui així, però què passa? Que aquestes persones que van confiar a Andorra no podem girar l'esquena a aquestes persones. Doncs hem d'ajudar-les, i nosaltres ho teníem en el programa electoral, a declarar el seu pis en el seu país d'origen, amb el via al 720. I també s'ha de tenir relacions diplomàtiques per tal d'ajudar també aquestes persones en el seu país d'origen.
És a dir, el resultat seria el mateix, el que passa,
però que passa que és molt diferent.
El que intentava explicar que amb el via 720 hi ha molta gent que no se n'enfia, perquè són propietaris d'aquests restaurants, no. I Hisenda després dirà, mira, no et puc sancionar per aquest pis, però estaré a sobre teu perquè sé que tu estàs produint diners negres, no? Perquè tens 4 restaurants. No? Per tant, és una via que molta gent no ha volgut seguir. Hi ha altra gent que sí, el dia 720, que és la llei que t'empara europea. Però el que parlàvem ara és que tota aquesta intervenció que es fa del pis, jo crec que és una ajuda per ells, perquè si intervé el pis, es fica al mercat de lloguer, se li fica el dia al pis, i tots aquests lloguers que es vagin percebent, corregeix-me si no és així la llei Omnibus, aniran perquè el propietari, el dia que el pugui legalitzar el pis, seran seus els lloguers. Vull dir, evidentment no se li està prenent res al lloguer. I penso que és una bona solució per una persona que no vol saber. És més, hi ha persones que han dit, mira, perdo el pis, però no em digueu res d'aquell pis. Perquè si descobreix i sent que tinc un pis a Andorra, doncs és un gran problema per mi. Per tant, jo penso que és una bona solució pels propietaris i se'ls està donant un suport que és un parche, sí, però... No n'hi ha moltes solucions, a part dels 720, que hi ha molta gent que no vol seguir aquest camí.
Sí, però veus, la part diplomàtica i de negociació es pot fer. Tots els països ho fan. I per tant, hi ha molta gent que ha regularitzat la seva situació. No passa res, però s'ha d'acompanyar aquesta gent. Llavors, què passa? Que quan tu dones un missatge de cara a fora que a Andorra hi ha tots aquests pisos buits, vinga cap aquí, jo et faig les reformes, jo tindré els lloguers govern durant 2 anys i després ja et deixaré el pis, sí, saps? I alguns, bueno, pues, si no he tingut la mala sort de no llogar, pues te'l retorno, on aquí la gent veu l'amiguisme, l'amiguisme, m'entén? Llavors, és això, no? Es dona una mala imatge
de cara a fora. Però no hi ha moltes solucions més, A part del 720 no hi ha moltes solucions més.
No, però justament, nosaltres pensem que amb el 720 fer tota una feina diplomàtica per darrere i ajudar aquesta gent, és que no hi ha cap problema. No hi hauria cap problema, però s'ha de fer tota una pedagogia, s'ha d'identificar aquestes persones, evidentment, a nivell d'Andorra, anar a veure-les, parlar amb elles. Hi ha molta feina, efectivament, fer la feina a nivell dels nostres homòlegs dels països veïns, però es podria fer perfectament, sense passar per una llei que dona una mala imatge a nivell de país.
Doncs sí, anirem a publicitat i tornem a trobar la Karin Montaner, la Noemí Amador i l'Higini Martínez Llesques amb nosaltres aquí a La Tertúlia.
La Tertúlia, amb Enric Fontbernat.
Tens un bízum. Tens un altre bízum. I un altre, i un altre. No paren d'entrar bízums.
Si tens un negoci, amb el nou servei Bízum Empreses de Creant, arriba la manera més senzilla i ràpida de cobrar les teves vendes online. Activa-la en un moment al TPB virtual o al TPB link del teu comerç. I a més, ara el servei és gratuït fins al 31 de desembre de 2025. Consulta les condicions a creant.ad. No esperis més i impulsa les teves vendes online amb Bízum Empreses de Creant.
I un altre bízum, i un altre, i un altre.
La Tertúlia.
Tornem a La Tertúlia amb l'Higini Martínez Llesques, la Noemí Amador i la Karin Montaner. Noemí, fa pocs dies estaves a la ciutat d'Oporto per l'OECE. Bé, conclusions, ostres, hi ha una fuga de talents. Nosaltres ho vivim aquí a Andorra. Suposo que en altres països d'Europa també és el que passa. Clar, una cosa, abans d'anar a publicitat parlàvem del tema de la vivenda, hi ha un tema vivenda, recursos, economia, possibilitats de feina, tot això és un conjunt, és un melting pot, per dir-ho d'aquesta manera, una barreja que condiciona, que dius, doncs mira, no forçament no hi ha aquí Andorra, però de qualsevol país d'Europa, no tinc oportunitats en el meu país, me'n tinc que anar en un altre. I això és una preocupació tant a nivell de... per dir alguna cosa, una feina, diguem, de carnisser, sabater, flaquer, de la que sigui, en qualsevol país del món.
Clar, sí, no és cert que la fuga del talent doncs, és una problemàtica que els nostres joves, la veritat és que tenen moltes dificultats doncs, d'independitzar-se aquí al país i, per tant, doncs, perdem talent i se'n van a treballar fora del país. Llavors, bueno, tot el que hem estat debatent sobre l'habitatge, que és també la clau per tal de que aquests talents es quedin al país, doncs, bueno, per això insistim en les nostres propostes de cases modulars perquè també doncs, van destinats a la gent del país perquè es puguin quedar aquí o perquè tinguin ganes de tornar, perquè al final els nostres joves marxen del país per veure món, que també és molt positiu, però alhora un cop acaben la seva carrera, doncs, que es puguin tornar al país i no haver de viure amb els pares o haver de viure entre uns quants per compartir pis, doncs poder-se independitzar de manera pues, autònoma, no? De poder agafar un pis i poder viure dignament pagant el lloguer d'aquest pis. I ara que estem parlant d'aquest tema també volia introduir doncs, que va lligat també doncs, a la proposta que vam fer sobre educació financera, que pensem que és realment clau avui en dia i també doncs, en relació a com està anant la societat en general, de que els nostres joves doncs, és importantíssim que rebin una formació sobre educació financera, que aprenguin a prendre decisions, a saber gestionar els seus diners, que prenguin decisions informades de com gastar, no? De com consumir, i també doncs, aprendre a invertir els seus diners i també que tinguin aquesta visió de futur perquè, per tal de que arribin a ser, econòmicament parlant, doncs, independents, i alhora, doncs, a través d'aquest tipus de formació també estàs treballant tots els valors de, pues, de resiliència, de meritocràcia, d'esforç, de poder decidir per un mateix. Bueno, que, és a dir, que jo penso que la clau aquí és això, i que avui en dia a nivell d'educació s'ha de fer una feina molt, molt important, i canvis importants, perquè anem evolucionant i els nostres joves necessiten realment saber, poder-se espavilar i ser el més independents possibles en aquesta societat.
I això va lligat a més, sí, amb tot el tema, perquè amb l'associació de les dones, nosaltres ara hi ha una xarxa de dones al Parlament, nosaltres vam dir que l'empoderament de la dona passa també per la independència financera i per l'educació financera també, és a dir, clar, llavors dona als nostres joves, i, pues, les bases de com invertir, això és fonamental, perquè tenim una, en general, actualment en Occident, hi ha una mentalitat de consumidor i no tant d'inversor. Llavors s'ha de canviar una miqueta aquesta mentalitat per dir, no, s'ha d'invertir. Per què? Perquè et prepares al futur.
Del que dieu, em feu fer un viatge en el temps, que segurament tots els que estem aquí, potser els pares ho han fet, cada setmana tenia 100 pessetes, per dir, o sigui, viatjo molt en el temps, 100 pessetes, ostres, amb 100 pessetes et compraves un TVO, quatre coses, gestionaves una miqueta aquesta economia setmanal que tenies. Això potser en els temps moderns, per dir-ho així, els joves d'avui dia, si els demanem al carrer, tu què et donen els teus pares cada setmana per gestionar? Potser és un hàbit que s'ha perdut, en certa part, i seria potser una primera base d'aquesta educació econòmica a petita escala que dius tu, Karen, també.
Sí.
No ho sé, no he fet l'enquesta, bueno, per al carrer, però...
Sí, jo penso que és tot en general, no? Sí. A nivell de famílies també, evidentment, depèn de com siguin els pares, doncs reps una educació o una altra, que és molt important, doncs, però també a nivell de les escoles, doncs cal introduir, clar, aquesta educació.
Un préstec, com funciona, és a dir, l'aportació mínima, saps, per comprar-se un pis, bueno, estem parlant del mercat immobiliari, però clar, les UTFs, saps, la borsa, com funciona, clar, és a dir, com puc fer jo per fer treballar els meus diners, vale? Doncs vinga, el mercat immobiliari. Com s'ha de fer? Quines són les claus per invertir en el mercat immobiliari? A la borsa, saps? Les ETF, tot això. És a dir, tenir unes bases per tal que ells puguin fer treballar els diners que guanyen, és a dir, que guanyaran en un futur. I això és fonamental. Però tens raó que després cada família, efectivament, té la seva manera d'educar. Però aquí es dona des de l'escola, perquè no entrarem en les famílies, però dona des de l'escola les eines per tenir èxit en la vida i, doncs, fer diners. Perquè, clar, hem d'aprendre els nostres joves a fer diners.
I també
a crear riquesa.
Jo crec molt important, doncs, als valors que són l'esforç, el treball, no? I intentar, doncs, ser actius amb la seva vida i no, doncs, agafar un tarannà així passiu de dir, bueno, doncs jo... Si faig menys, millor, no, al contrari, doncs anem a emprendre, no, tot el que és emprenedoria i bueno, i treballar, i aquesta cultura de l'esforç que s'està perdent moltíssim avui en dia.
Del que diuen Gini, la Noemi i la Karin, cert que avui dia molts joves i dius, què vols ser, no, futbolista o youtuber?
Sí, el que passa és que, a veure, que molts oients estaran al·lucinant, perquè jo penso que molts dels joves, la majoria dels joves avui en dia d'aquí, el primer que no es poden independitzar, ja ho has dit molt bé, però com invertir això és impossible, perquè si no et pots independitzar, perquè el mercat del lloguer, de l'habitatge, està tan car per comprar un pis. Si conec com una parella que ha comprat un pis de joves, però és un pis que val 450.000 euros, o s'ha d'ajudar la família, pagaran una hipoteca enorme. Jo crec que no els hi queda diners per res més, ni per invertir ni per res. Per tant, el problema és tan greu que molta gent que ens estarà sentint estarà al·lucinant, perquè no hi ha tants diners per invertir, perquè ja viure aquí a Andorra és molt car per l'habitatge. Per tant, jo penso que hi ha molts joves, que també ho explicava molt bé, que no es quedaran al país. I l'exemple, jo tinc el meu fill que està visquent a Sitges, ha comprat un pis que està molt bé, amb vista i tot, amb un preu que és molt assequible, a 200 i pico mil euros. Vale. Que aquí a Andorra, per 200 i pico mil, no arribes absolutament a res. Per tant, tots aquests joves poc a poc anirem perdent i anirem envellint la població.
Sí. I Gini, quan parlem d'educació financera i del mercat immobiliari, no estem parlant només del mercat immobiliari andorrà, perquè és car, evidentment. Doncs, quan una persona doncs, té un salari, imagina't un jove que comença a treballar, que potser es quedarà pues, 2 o 3 anys a la casa dels pares, que tindrà una feina, amb tots els estalvis que tindrà, tindrà una aportació, i amb aquesta aportació, a la millor, pues, podrà comprar un piset, però no només, és a dir, Andorra, clar, és més difícil, però bueno, un pis petit ja pot començar per un pis petit, per una plaça de pàrquing, per un dràstic, el que sigui, o també a fora, o també a fora. És a dir, és això, perquè el món és gran. Llavors, què passa? Que hem d'ensenyar als nostres joves que no hi ha només Andorra, és a dir, el món és gran per invertir. Ara no hi ha fronteres,
és per invertir. És optimista no? De pensar de si es fa realment bona feina al país, que arribarà un moment que sí que tindrem prou habitatge disponible per a aquests joves i que puguin sí. Doncs, invertir en la
part immobiliària. Com dèiem abans, saps? És a dir, el govern té, va heredar de la Casa Rossell i tenen molts terrenys, i alguns molts plans, és a dir, que no has de fer excavació. Vale. Sí, clar, és a dir, el govern doncs, parcel·la, fa petites parcel·les a 150 metres quadrats i que després, doncs, amb uns criteris evidentment establerts, etc., doncs, ven aquestes parcel·les als andorrans i les andorranes. Pues, què passa? Que aquests joves tindran una oportunitat també, perquè clar, parcel·lar 150 metres tampoc és tants diners, posarà la seva casa a modular, és a dir, m'entén, clar, no hauran de pagar el lloguer, hauran de pagar l'hipoteca, però clar, si s'han quedat 3 anys a la casa dels pares tindran una aportació i ja podran és a dir, tenir casa seva i arribar a la jubilació amb el seu habitatge pagat.
Sí. El que passa és que pels que ens estiguin sentint, penso que Andorra ja va pel camí de calmar el mercat de lloguer de l'habitatge, o sigui, baixar-lo, i que ara mateix està desbocat. Si no ho aconsegueix, al final el que haurà de passar sí o sí és que els sous s'adequin a lo que serà Andorra, com ha passat a molts països. És a dir, si tu estàs pagant un lloguer a 2.500, tu com a cambrer no estaràs cobrant 1.400, 1.500, estaràs cobrant 3.500 euros, perquè si no és impossible viure. I això ha passat a molts països. I tu com a aniràs a demanar un cafè i el cafè et costarà 3 o 4 euros, no et costarà un euro i pico. O sigui, el país s'encarirà. Llavors, hi ha dos vessants. O anem a controlar aquest mercat de lloguer, o si no, els sous s'hauran d'adequar a viure en aquest país, perquè si no serà impossible.
Perquè tu, quan parles de 2.500 euros, clar, parles dels pisos disponibles que estan a sobre del mercat i que ningú l'ha llogat.
Sí, sí, parlant d'això.
Clar, què passa? És el que deia de l'opacitat que hi ha. És a dir, si tinguéssim, jo apostaria, una foto, perquè hem parlat amb molts propietaris, si tinguéssim una fotografia actual, molts propietaris et diran que ells, és a dir, tens pisos a Sant Julià, a 450 i grans, congelats, però esclar, amb la continuïtat del contracte de lloguer. Què passa? Que al final, si tothom, imagina't, alliberem el mercat, si tothom posés el seu pis a 3.000 euros, és que molta gent marxaria, ens quedaríem sense treballadors i al final els propietaris dirien, ostres, però ja no llogo, doncs ja baixo. M'entens el que vull dir? És a dir, Argentina han alliberat el mercat, t'ho dic, 30% més d'oferta i 20%, el preu ha baixat d'un 20%, és que, clar, per què? Perquè, clar, al final l'oferta a la demanda s'acaba regulant. L'únic, el problema que hi ha és que no s'ha fet els deures, no tenim pisos estatals, no teníem pisos estatals quan tothom ho té, inclús Mónaco ho té, imagina't, 4.000, és molt. Llavors, què passa? Que o fem la feina, ens arremanguem, com deia la Noemí, per donar qualitat de vida a la nostra gent, però també s'ha d'alliberar el mercat. Per què? Perquè, clar, s'autoregularà el mercat, però tu has de tenir el plan B als pisos estatals.
Jo penso
això
que,
segur.
Penso que,
això segur. Que problema, perquè si no tindràs
si,
una penúria.
Si alliberem el mercat del tot, tindrem... doncs una classe mitja alta que podrà pagar aquests lloguers, perquè el mercat ha alliberat. Hi haurà molts propietaris que, com bé dius, i són grans tenidors de pisos d'aquí a Andorra, grans famílies d'aquí a Andorra, que continuaran mantenint els preus a 800, 900 euros. Però hi ha altres propietaris que pujaran els preus, que també ho han fet, perquè en conec de molts casos. Per tant, si alliberem el mercat totalment, el que pot passar és que Andorra es converteixi en una classe mitja alta i tota aquella massa de gent que és necessària per funcionar el país, que són professors, que són sanitaris, mecànics, planxistes, tot això no en tindrem.
Vull dir, sí que en tindrem.
Andorra necessita tota aquesta massa social, treballadors, i que se'ls protegeixi. Perquè un país no pot funcionar només amb youtubers i amb gent de classe alta.
No, però totalment.
Vull dir,
però,
i ens estem trobant, Karin, ens estem trobant que hi ha col·legis d'aquí a Andorra que necessiten professors, fan una oferta externa i quan fan números la gent que té que vindre aquí de llogar un pis, això, no els hi surt a compte.
Totalment.
Per tant, ja ens estem trobant, perquè jo no en sé casos de col·legis d'Andorra, i jo els he dit, perquè m'han preguntat a mi com a comentari, els he dit, mira, passeu la patata calent a govern. Digueu, necessitem 4 o 5 pisos per fitxar 8 professors. I busca'ns 4 o 5 pisos, perquè si no, no vindrà cap professor aquí a viure.
Però tens tota la raó, eh? I com que s'ha creat aquesta penúria, els pisos disponibles són molt cars. És que
exactament.
això sí, ja és la base de l'economia. Sí, llavors, què passa?
Efecte bursàtil.
És que és l'efecte bursa. És a dir, tu crees com la saps? És a dir, ostres, la penúria, doncs, evidentment, ja els pocs que hi haurà, doncs ja puja
després
molt el preu. Llavors, què passa? Que s'ha de fer, és un conjunt de mesures, saps? Com nosaltres a intentar facilitar, veus, amb el Víctor Fioi, nosaltres havíem dit, escolta, s'ha de procurar que la classe mitjana andorrana sigui propietària perquè així arribaran a la jubilació i tindran l'habitatge cobert. Llavors no necessitaran ajudes, no necessitaran i podran viure correctament amb la seva jubilació i, per tant, és a dir, és una visió de país també, saps? Els treballadors, és a dir, que tothom en un nucli familiar ha de treballar, menys un jubilat o un estudiant, però han de treballar, i s'ha d'ajudar aquests treballadors per tal d'arribar al final de mes, perquè si un pues, no treballa per tria personal, pues, escolta, ja revisem les ajudes, potser no els hi toca l'ajuda, perquè el que s'ha de fer quan s'arriba a un país, pues, s'ha de treballar o s'ha d'invertir. Però nosaltres estem en favor de lo que deia la Noemí, la meritocràcia, clar, la cultura del treball, la cultura de la inversió i de l'emprenedoria, és això. Però el que dius tu, tenim problemes a vegades de trobar sanitaris o professors o inclús els hotels i tot per això, doncs no tenen mà d'obra. Per què? Perquè, clar, és a dir, a nivell de govern pues han badat durant molt de temps, no s'ha fet gran cosa i tampoc hi ha hagut polítiques valentes. Nosaltres ja vam fer 5 o 6 propostes, saps? Que són complementàries totes. I t'asseguro que en 6 mesos ja estaria arreglat tot el tema de l'habitatge.
Per tant, el que s'ha de controlar és la immigració. O sigui, tots aquells que vinguin a treballar aquí a Andorra, per exemple, que hi hagi manca, per exemple, com hem parlat de professors o assistència sanitària, doncs que puguin immigrar aquí a Andorra, que se'ls faciliti vindre a Andorra, protegir la gent que ja està visquent aquí, que són sanitaris, que són mecànics,
exacte,
que són la massa social que necessita un país, i llavors tota aquella gent que ve a viure al nostre país, com és les residències passives, doncs que li surti més car. Perquè el que no pot ser és que vinguin residències passives aquí, s'instal·lin aquí a Andorra, a sobre comencen a comprar pisos, per, com feien fins ara, s'ha limitat bastant, facin el negoci aquí a Andorra perquè compren pisos i a sobre els hi puja de preu, i aquesta gent de residència passiva, que normalment solen ser gent gran, doncs exigeixen tota una mena de serveis i col·lapsen els serveis.
Bueno,
i a sobre, si van a urgències, et diran, escolta'm, ampliem urgències perquè he estat molt temps esperant. Vull dir, tu vens com a residència passiva, pagues quasi bé res, perquè a més
amb instruments
financers arribes a pagar quasi bé res.
De dipòsit.
Et
fas servir
tot
el nostre país, tots els nostres serveis del país, i estàs col·lapsant el país. Per tant, jo crec que la immigració, en aquest sentit, de residències passives, s'ha de controlar moltíssim, i que els surti més car vindre aquí a Andorra. En canvi, benvinguts tota aquella massa social que necessitem i protegir els que tenim, evidentment.
Vale, pues nosaltres, veus, pels residents passius, nosaltres vam tenir en comissió aquest debat. Nosaltres havíem dit que, clar, quan tu tens èxit, el que deies tu, és a dir, Andorra és atractiva, i per tant, quan tens èxit, has de filtrar. Has de filtrar. Llavors, què passa? Que tenim uns filtres, però pot ser que un resident passiu ara que ha d'invertir 600.000 euros en el mercat immobiliari, doncs, escolta, puja al llindar, perquè aquesta gent també va bé que et vinguin, per què? Perquè consumiran aquí.
Perquè
es consumiran, estàs... aniran al restaurant, aniran...
Sí, però aniran amb aquesta mesura d'invertir 600.000 euros al mercat immobiliari, me l'estàs tensionant més, el mercat immobiliari. El que passa és que jo penso que el residència passiu ha de pagar a govern per viure aquí a Andorra. Com passa a Mònaco, com passa a molts llocs així. I segurament inclús era l'efecte trucada, vull dir, a molta gent quan li limitis vindre aquí, encara voldran vindre més aquí. Per tant, no, a mi no em serveix que inverteixin 600.000 euros en un immobiliari perquè em tensiones més el mercat.
És a dir, no, perquè un resident passiu viu aquí. Llavors, què passa? Que ha de tenir la seva casa, perquè tenen residents passius que sí que inverteixen, t'explico, inverteixen, clar, 600.000 euros com a mínim, llavors lloguen el seu pis o el que sigui, i després ells lloguen també per viure. Doncs clar, el resident passiu, l'ideal seria que inverteixi per viure ell en la seva unitat. És això. Doncs, i posar efectivament el llindar. Nosaltres ho havíem plantejat, perquè com que tenim èxit, doncs s'ha de posar el llindar, potser, d'inversió, que s'ha de fer al país. Però pensem que un país, la riquesa, justament, que tinguis treballadors, que se sentin com a casa, mimats, que tinguis inversors, residents passius, que t'aporten també riquesa al país, fan funcionar els restaurants, les botigues de roba, els concessionaris de cotxes, etc. També tenir empresaris, és a dir, de fora, per diversificar l'economia, però, ojo, nosaltres estem en favor de lluitar contra les empreses pantalles, i nosaltres això va ser la nostra lluita des de fa molts anys, però aquesta legislatura insistim molt més. Per què? Perquè ja veiem que hi ha persones que creen l'empresa i ni tributen. És que és molt greu, ni tributen.
Sí, estratègies financeres que són els que menys tributen.
Allotgen la seva empresa dins d'un pis d'ús residencial, llavors aquests sí que et bloquegen al mercat de lloguer. Nosaltres parlem amb gestories i ens ho van posar a sobre de la taula, i és per això que nosaltres havíem proposat una esmena a nivell de la llei Omnibus per prohibir, doncs, una persona que no viu a Andorra, que ha creat una empresa, que vol allotjar la seva empresa dins d'un pis residencial, doncs no, que domicili la seva empresa dins d'un coworking o un local comercial, però en cap cas un pis d'ús residencial, perquè ell no hi viu aquí. És això. Doncs, bueno, nosaltres ja t'ho dic.
Jo soc del Partit d'Acció, vosaltres sou del Partit Endavant.
Sí.
Penso que esteu fent molt bona feina, tant la Noemí com la Karin.
Ah, pues gràcies.
Us animo a que tireu endavant, perquè penso que és una alternativa de vot molt bona, i la feina que feu és bona, i us animo, encara que no sigueu del meu partit, que són un partit molt important avui en dia a Andorra, us animo que continueu i que feu esmenes i que continueu treballant.
Sí, nosaltres volem resultats, perquè saps què passa? Que la política, mira, nosaltres passarem, però què deixarem a les pròximes generacions? I per tant, nosaltres estem a l'oposició, llavors sí que deiem les disfuncions, perquè nosaltres estem un peu de carrer, llavors molta gent es ve a queixar o comparteixen els seus neguits, però després nosaltres, en canvi, només dir les disfuncions, intentem fer propostes, com si estiguéssim governant. Per què? Perquè el que fa falta són propostes. La gent està farta del picabarall allà polític. No, vinga, què fareu? Què fareu per mi?
I propostes reals.
Clar, i propostes reals.
I
propostes resultat. Reals. Per què? Perquè, clar, la gent vol resultats.
Doncs sí, Noemí Amador, moltes gràcies per haver vingut avui.
Moltes gràcies per convidar-nos.
Un plaer tenir-vos aquí. Karin Montaner, gràcies per la teva presència.
Gràcies a tu per convidar-nos.
Higini Martins Llessis, merci per haver
vingut. Gràcies per convidar-me, i espero que trobi les teves ulleres, que encara no han aparegut.
S'han perdut i, bueno, hi ha
les ulleres que vas publicar pel Facebook i xarxes socials.
Correcte, però bueno, l'esport m'ha après que en la vida tens que saber perdre per aprendre a guanyar. Ho deixem aquí, ens tornem a trobar demà per la tertúlia.
La tertúlia, amb Enric Fontbernat.